Bon vespre i benvinguts una setmana més a la Tertúlia Prusqueta. Bon vespre, Albano. Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
Bon vespre, Txell. Què ens has d'explicar?
Ho explicarem al final, si sembla. Avui comencem parlant d'altres coses. És veritat que fem 30 anys, que hi ha novetats, però guardem pel final. I avui sumem a la Tertúlia, a la taula, a la periodista de VilaWeb, Clara Dèvol. Bon vespre, Clara.
Bon vespre.
Benvinguts tots. Dic que ho deixem per final perquè avui tenim molta feina i crec que hi ha
però
coses...
Podem dir, no? 30 aniversari...
Podem dir, 30 aniversari de VilaWeb i avui s'ha anunciat que seré la nova editora de VilaWeb, així que... Sí, cert,
va,
això.
Perfecte, ja.
Si us sembla, al final dedicarem uns minuts a parlar-ne d'això. Però abans tenim molta feina, però abans volia saludar a tots aquells espectadors que ens segueixen cada setmana, dir-vos, com sempre, que podeu comentar al chat de YouTube. Veig que ara ja ho està fent... mira, hi ha una persona, Andrés López. Hola, família, octubre sí que mereix la Creu de Sant Jordi. Doncs pues mira, Albano, t'ha tocat a tu avui.
Sí, però si ens donessin la Creu de Sant Jordi l'hauríem de tornar. Podríem parlar amb en Roger Espanyol que ens expliqui com es fa.
Correcte. I també ho podeu comentar amb el hashtag Tertúlia Prusqueta de Gaia a X Twitter, com li voleu dir. Com dic, avui tenim molta feina perquè sí, perquè parlarem de què passa a la de Gaia. La Direcció General d'Atenció de la Infància i Adolescència de la Generalitat, que fa uns mesos que està en el punt de mira, però aquesta setmana s'ha precipitat encara més tot arran del que s'ha conegut un cas d'una menor tutelada que va ser violada per una xarxa de pederastres. Però la institució feia mesos que estava en el punt de mira. Albano, ho coneixes ben de prop. A principis d'any va començar a aflorar diverses irregularitats al voltant de diverses entitats i fundacions que treballen amb la DGAIA. La Sindicatura de Comptes ha assenyalat irregularitats en la contractació de la DGAIA a entitats del tercer sector i també l'activitat d'algunes d'aquestes entitats. Uns fets que també investiga l'Oficina Antifrau. Com deia Albano, des d'octubre heu seguit molt de prop el cas i n'heu publicat molta informació.
Fa mesos que publiquem la informació i sempre diem d'aquí unes setmanes o d'aquí pocs mesos les tertúlies aniran plenes d'aquest escàndol.
Ha arribat el moment.
Encara ha d'arribar, Txell, perquè el que estem veient és només la punta de l'iceberg. No em vull posar així fer hype, no? Però... efectivament, aquí hi ha molta mandanga. Vull dir una cosa. És veritat que nosaltres hem fet tots aquests vídeos, però prèviament la sindicatura fa un any, ara farà un any, va fer un informe molt potent sobre aquest tema, després en parlarem. Treballadors d'aquest sector, que és un sector molt precaritzat, perquè parlem de la DGAIA, però la DGAIA al final subcontracta les coses en unes empreses que precaritzen els treballadors. Fa anys que denuncien com aquesta precarietat impedeix fer bé la feina. Per tant, hi ha tota una prèvia de gent que ha estat denunciant això i, en el nostre cas, a banda del treball de la Sindicatura de Comptes, vam, diguéssim, tenir una entrada en aquest tema gràcies a la valentia, a la no sé si dir-li, rectitud moral o ètica, gairebé diria l'heroïcitat, perquè en aquest país, per plantar-se davant la corrupció, que ser una heroïcitat d'un treballador d'una d'aquestes fundacions que la DGAIA contracta per tenir cura de la infància i l'adolescència. Una persona que té la seva identitat protegida, perquè enfrontar-se a aquestes xarxes no surt gratis. Per tant, li direm Roger, aquesta persona, Roger, que és un treballador d'una d'aquestes fundacions, es va posar en contacte amb nosaltres i ens va dir, escolta'm, jo he pogut comprovar, documentar, provar que hi ha corrupció en aquestes organitzacions. Ens ho va explicar i nosaltres ho vam publicar i bé, crec que aquesta gent que des de dintre és capaç d'enfrontar-se i de prendre i d'assumir conseqüències negatives és una gent que cal escoltar.
Avui podrem parlar amb el Roger. De fet, hi podem parlar ja. Bon vespre, Roger.
Bon vespre, Txell i companyia. Gràcies.
Gràcies a tu per voler parlar sobre el cas, per voler-lo denunciar a través d'Antifrau, l'Oficina Antifrau, a través de també d'Octubre, i ara voler participar en la tertúlia. Crec que és la primera vegada que parles en públic. Com diem, et diem Roger perquè ets un testimoni protegit per l'Oficina Antifrau, no és el teu nom real, i la gent potser dirà com és que no el teniu connectat en vídeo, doncs perquè la seva imatge tampoc la veurem, sinó només escoltarem en tot moment el que ens explica el Roger com a testimoni protegit, com hem dit. Si et sembla, abans de començar a parlar del cas, recuperem un tros dels vídeos que ha fet Octubre i que ens pot ajudar a situar-nos exactament de què tracta el teu cas.
Ok.
Els pisos, els menors i joves extutelats. A la vegada, la DGAIA també paga una prestació econòmica als joves. Però mentre els joves estan als pisos de Resilis, és Resilis qui s'encarrega de controlar que els joves...
Hem tingut un petit problema tècnic, ara l'Eix recupera el vídeo des del principi perquè el puguem escoltar bé i el puguem veure bé i així tots puguem sentir-ho. M'espero una mica més, sí? No. Continuem, quan el tingui ja ens ho dirà. Pues, hem tingut, un problema tècnic i per tant no podem... Coses al directe, correcte. Abans com gravàvem la tertúlia, aquestes coses no passàvem, tallàvem i tornàvem a començar i ja està. Però ara que tenim aquests problemes, doncs això. Veig que molta gent està dient bon vespre, molta gent que et dona les gràcies, Roger, i diuen tots els meus respectes. Doncs això, moltes gràcies, Roger, i si et sembla, mentre crec que l'Aleix continua tenint aquests problemes, per tant, situem nosaltres, intentem situar nosaltres el cas si tenim aquests problemes amb el vídeo. Albano, no sé si tu també pots ajudar una mica a situar... Ah, ja està, si el tenim, Aleix, doncs provem-ho, a veure si ara sí.
La DGAIA contracta Resilis per protegir i acollir els seus pisos als menors i joves extutelats. A la vegada, la DGAIA també paga una prestació econòmica als joves. Però mentre els joves estan als pisos de Resilis, és Resilis qui s'encarrega de controlar que els joves compleixin els requisits per cobrar la prestació. Per exemple, si un jove aconsegueix una feina, Resilis ha de fer un informe i enviar-lo a la DGAIA explicant que el jove ja no compleix els requisits per cobrar. Llavors, la DGAIA deixa de pagar la prestació o l'ajusta segons la normativa. Fins aquí està clar, oi? La qüestió és que quan el jove marxa d'un pis d'acollida de Resilis, el jove pot continuar cobrant la prestació econòmica, però Resilis deixa de controlar que el jove compleixi les condicions per continuar cobrant la prestació. I llavors, com sap la DGAIA si el jove compleix les condicions per continuar pagant-li la prestació? Doncs un cop que el jove abandona el pis de Resilis, qui s'encarrega de controlar que el jove compleixi les condicions per continuar cobrant és un servei que es diu CEBAP, contractat per la DGAIA. I sabeu qui s'encarrega del CEBAP? Doncs la DGAIA també ha contractat Resilis per fer aquest control a través del CEBAP. Molt bé, en Roger, el treballador que ha denunciat aquest cas, treballava al CEBAP de Girona. Allà la seva feina era fer seguiment i informes sobre les ajudes econòmiques que pagava la DGAIA als joves extutelats. I si el jove no complia les condicions, en Roger feia un informe i l'enviava a la DGAIA per tal que deixés de pagar la prestació al jove. Fins aquí, cap problema. Però un dia, fent aquests informes, en Roger va detectar que hi havia casos de cobraments irregulars. Què havia passat? Doncs que mentre els joves estaven als pisos de Resilis, Resilis no havia informat a la DGAIA que els joves havien deixat de complir amb els requisits i havien continuat cobrant irregularment. Llavors, quan el cas arribava a mans d'en Roger, ell havia de fer un informe i avisar a la DGAIA que el jove feia temps que no complia els requisits per cobrar. És a dir, en Roger havia d'avisar a la DGAIA que Resilis, quan tenia els joves als seus pisos, no havia fet bé els controls i per això la DGAIA havia pagat prestacions que no havia de pagar. El problema sorgeix quan la coordinadora del CEBAP, la CAP d'en Roger, li va prohibir a en Roger que fes aquests informes. Per què? Doncs perquè aquests informes d'en Roger deixarien en evidència que Resilis, quan tenia els joves als seus pisos, havia fet malament la seva feina.
Crec que amb aquesta situació que ens ha fet la Marta entenem millor de què es tracta, però Roger, no sé si podem repassar tot comença el gener del 2024. A tu què t'arriba? Perquè quin informe és el primer informe que t'alerta del que pot estar passant?
Sí, comencem. Jo vaig entrar en aquest nou lloc de treball al setembre del 2023. Aleshores, durant aquests primers 4 mesos va haver-hi un primer període d'acoplament a la feina, no?, de conèixer la tasca i protocols i de més, i jo ja vaig començar a veure certes històries, no? És a dir, canvis de protocols, un desori espectacular, etcètera. Però no va ser fins al mes de gener que jo vaig ser plenament conscient que això responia a alguna cosa més gros. Per què? Perquè van haver-hi dos casos o dos fets que em van fer aixecar una mica la llebre tot plegat, que em van fer veure que això responia a alguna cosa important i que s'interconnectava tot plegat, no? El primer cas és el que ha sortit a tots els mitjans, és a dir, el cas d'un jove que vivia a València, cobrava prestació econòmica per joves extutelats, però que al mateix temps constava que estava visquent a un pis de resilis des de feia 6 mesos, quan això no era cert, no? A més, s'havia fet un canvi de recurs fraudulent. Clar, jo tenia la vida laboral, jo veia que no quadraven els plans de treball que havia fet el servei d'habitatge de resilis, amb el que una m'estava dient el propi jove per telèfon, i dos, el que jo veia la vida laboral. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, veies que se'n derivaven un conjunt d'irregularitats que tenen a veure, doncs, amb el copagament que no s'havia fet del pis, amb la prestació econòmica que no s'havia ajustat o que no directament s'hagués hagut d'extingir, i lògicament, d'una plaça fantasma, no? És a dir, del cobrament del preu per mòdul d'una plaça residencial que no estava sent ocupada. Però és que a sobre fas un canvi de recurs al·legant que aquest jove estava buscant feina quan, torno a dir, ja estava treballant des de feia mesos, i clar, i a sobre ja també estava a València, vull dir que per normativa aquesta prestació és per aquells joves que resideixen al territori català. En fi, aleshores jo al veure tot això vaig dir, ui, aquí passa alguna cosa, vaig fer un informe de pe a pa, i jo també per veure què tenia entre mans i el vaig entregar a veure què passava, no? I al final la coordinadora em va dir, mira, estava molt bé aquest informe, però això no es pot presentar, refes-lo, bueno, sense masses més indicacions. Aleshores jo aquí ja vaig enviar mails perquè quedés constància tot plegat, demanant supervisió sobre, doncs, un informe de 2 pàgines, imagineu-vos. T'has de trencar el cap per encabir-ho tot en un paràgraf, per no deixar malament el jove perquè no li reclamin els diners, ni a l'empresa perquè no la deixis malament, no? Aleshores, clar, si aquesta és la teva feina, de blanquejar totes aquestes irregularitats, anem apanyats, no? I bàsicament la qüestió és que, com s'observa a les gravacions, doncs això és sistèmic en un passat i ho seria en un futur. I aquesta era la qüestió, no? I jo a partir d'aquí em vaig sentir atrapat, lògicament, de dir, ostres, què he de fer jo aquí, no?
Roger, si et sembla, vas tenir conversa amb la teva coordinadora, la vas gravar i l'hem pogut escoltar a octubre. Si et sembla, escoltem un tros d'aquesta conversa també per veure el que tu deies, no? Que de cop te n'adones que allò és sistemàtic.
Aquí hi ha un conflicte de valors importants, vull dir,
nosaltres
i continua.
No ens hi posem amb la feina dels altres.
Bueno, però és que al final és el que tu has dit moltes vegades, també són els nostres impostos, vull dir, això és malversació de fons,
Sí, ja ho sé, sí.
És a dir, jo entenc que cadascú vol protegir la seva cadira, la seva família i tot plegat, però tampoc em sembla ètic, i t'ho dic de la forma més educada del món.
I quina és la teva proposta?
Pues trencar una miqueta amb tot això i posar-ho damunt de la taula, però jo tinc clar que això no ho vull tractar.
Vale, però és que t'anirem trobant casos que no t'agradaran. I llavors què diràs dient? Que no els vols fer?
Si són com aquests, no.
I llavors?
A veure, si és com aquest, no. Jo no faré la feina, la feina bruta de males praxis d'altres persones.
Doncs és que haurem de fer molta feina bruta. Quan tu gestiones prestacions, te toca fer molta feina bruta.
Roger, donàvem per normalitzat que s'havia de fer molta feina bruta i que això ens ho trobaríem diverses vegades. Suposo que aquesta conversa de cop et va sorprendre.
Sí, no, lògica. A veure, per una banda, o sigui, em va sorprendre la normalització que es feia de tot plegat, no? És a dir, jo crec que no sé fins a quin punt eren conscients o són conscients de, bueno, en aquell moment eren conscients del nivell i el grau de tot plegat, no? El problema és que clar, que tot això tenia i té un impacte sobre aquests joves. És a dir, tu te n'estàs desentenent i tu et preocupes més per cobrar un preu per mòdul i per blanquejar tot un conjunt d'irregularitats que no pas per protegir aquests joves, perquè al final, en el moment que hi ha dos pagadors i que tenen uns ingressos tan elevats, ve hisenda. Vull dir, on no hi ha hagut un seguiment educatiu en aquest cas. No s'ha fet els controls ni s'ha protegit aquests joves. Vull dir que encara estan dintre del sistema de protecció per molt que tinguin entre 18 i 21 anys. Vull dir, no són bromes.
Perquè creus que els joves eren conscients d'aquesta irregularitat?
Sí, alguns sí, lògicament. Vull dir, no són tontos, ningú és tonto aquí. Bàsicament perquè l'altre fet que em va fer adonar-me'n de tot plegat va ser precisament que una setmana abans o una setmana després, mai me'n recordo, però va ser just a continuació, tot plegat, em va venir un jove i em va alertar doncs, que hi havia molts coneguts seus que estaven en pisos de resilis, que cobraven la prestació, que no feien el copagament i que estaven treballant. Aleshores, clar, estem parlant de tranquil·lament ingressos per damunt dels 2.000 euros sense fer el copagament i, bueno, és com tot, és a dir, és un win-win per les dues bandes, no?, que es diu, és a dir, l'empresa cobra la seva plaça residencial, que és on fa el negoci, i el jove, doncs, té els ingressos i se'ls diu i se'ls deia així, és a dir, si tu ho saps gestionar, perfecte, i si no, doncs és la teva responsabilitat. I aquí és aquí on jo realment també m'enfadava, perquè educativament quin és el criteri aquí, on està la professionalitat i tot plegat, més enllà de que és un frau i tot plegat, no? Però, bueno, i tot això que estic dient, lògicament, està gravat, ho puc demostrar de diferents formes i per això està en mans d'antifrau, sindicatura de comptes, síndic de greuges i de més, no? Però, bueno, és un cas escandalós, bàsicament, també, per bueno, hi ha moltes perspectives, però la normalització de totes aquestes pràctiques, que al final no deixa de ser un greuge cap a la dignitat i la situació tan precaritzada que vivim dintre d'aquesta professió, no? Vull dir, penso que això també s'ha de posar en valor. Si nosaltres mateixos no ens respectem, malament anem. Però, bueno, cadascú decidia. Vull dir, al final érem tres tècnics educatius, comptant la meva cap, que gestionàvem les prestacions econòmiques, o que gestionen encara, són tres, a nivell provincial, és a dir, a nivell de la província de Girona. Són moltes prestacions.
Jo, Roger, vull dir una cosa i després, que crec que és molt important. Abans, Roger, de venir a octubre i d'intentar contactar amb els mitjans de comunicació per alertar del que estava passant, Roger segueix els... diguéssim, informa els seus superiors, però és que quan veu que els seus superiors li ordenen tapar-ho, Roger s'adreça ja directament a la DGAIA, no? Uh-huh. És a dir, per dir, bueno, si aquesta empresa que té que està participant, diguéssim, d'aquesta irregularitat, doncs ho vol tapar, me dirigeixo a l'administració, a la que posa els diners. I què passa, Roger, quan ho poses en coneixement de la DGAIA?
Abans d'arribar aquí, Albano, si m'ho permeteu, jo voldria dir que vaig estar uns 3-4 mesos que jo vaig denunciar, lògicament, ho vaig fer amb la meva companya, amb la CAP. Se'm va menystenir i vaig haver d'activar protocols contra assetjament. Això em va donar peu també que ho vaig denunciar per mail i ho vaig denunciar a la directora del CEBAP. Em vaig reunir amb ella i amb la CAP de Recursos Humans. Ho vaig tornar a denunciar, no, ningú va fer absolutament res. Lògicament, se'n va marginar i se'n va apartar i se'n va començar a fer el llit i a assenyalar-me la feina que suposadament no feia correctament i tot un conjunt de coses ja m'estaven fent el llit. Però és que abans de denunciar, jo em vaig reunir amb el director de l'Àrea Internacional de Plataforma Educativa, la mà dreta del director general, i també ho vaig parlar amb ell. Vam tenir una conversa de més de 2 hores i li vaig explicar tot i li vaig dir, ei, està passant això. Vull dir, ningú va fer absolutament res. I aleshores va ser quan jo vaig començar a posar les denúncies i vaig posar denúncia a la DGAIA, antifrau i a tots alhora. La primera que va contestar va ser la DGAIA i a tots jo els vaig dir el mateix, els vaig assenyalar els mateixos casos I la DGAIA, sorprenentment, em va contestar dient que ho havia revisat amb el CEBAP i Espai Resilis i tot plegat. Amb Espai Resilis no ho comentava, però que ho havia revisat els expedients i els protocols amb el CEBAP i que gràcies, però que no havia detectat cap irregularitat, clar. Quan al cap de 2 setmanes d'aquesta resposta antifrau obre expedient de versemblança, ja tenim una contradicció, bueno, i ara ja sent persona protegida i amb tot plegat, amb un expedient d'investigació obert, amb sindicatura de comptes, és a dir, van fotre la pota. Vull dir, bàsicament per això, perquè tenen normalitzat el fet d'escórrer el bulto i d'amagar les irregularitats i això doncs també és algo que s'ha de denunciar, vull dir, perquè són uns negligents, vull dir, ho van tapar i això jo penso que és molt important tenir-ho en compte.
Abans, volies afegir alguna cosa?
No, bueno, que tu finalment t'acabes adreçant a l'administració competent, a la que té la responsabilitat última de tot plegat, miren cap a una altra banda. Recordem que a banda de la teva denúncia, la sindicatura de comptes havia fet un informe que alertava d'irregularitats en diverses qüestions relacionades amb la subcontractació que fa la DGAIA cap a aquestes fundacions, concretament en la fundació on tu treballaves, no? La sindicatura de comptes avisa que en aquella fundació, que la relació entre aquella fundació i la DGAIA hi ha irregularitats, tens un treballador que ho denuncia i tu no veus res. I clar, aquí jo, això, vull dir, no sé si en Roger estarà d'acord, però clar, afegim una passa més en l'escàndol. Potser que la DGAIA sigui incapaç de veure les irregularitats de Resilis, aquesta fundació on treballava Roger, pot tenir a veure amb que els càrrecs de la DGAIA han format molt sovint part de Resilis. És a dir, que tens diner públic desplaçant-se cap a un sector privat que a la vegada posa els que manen en el sector públic a repartir diners i que ho fan irregularment, com ho diu la DGAIA. Jo crec que és molt bèstia perquè ho sabia tothom.
Mm-hmm. Sí, no, això ho sabia tothom i de fet, vull dir, al llarg dels mesos han sortit més testimonis i de diferents recursos i tal, aleshores, i una de les constants és aquesta, és a dir, tenien molt clar que estaven coberts, és a dir, que els estaven protegint, i que no passaria res a priori, no? Aleshores, clar, aquí això respon a algú bastant gros, no? I que és el que s'està investigant ara, és a dir, què ha passat aquí, exactament, de quants milions estem parlant i com s'ha permès durant tants anys, perquè això era un secret a veus que estava succeint des de feia molt de temps.
Roger, això et volia preguntar, com has dit, hi ha, per exemple, l'ara ha destapat un altre cas, tu has pogut saber d'altres casos, entenc que també el fet d'estar anonimitat suposo que és més difícil posar-se en contacte amb tu, però saps d'altres casos, d'altres entitats del tercer sector on estigui passant coses similars, que s'hagin posat en contacte amb tu o a través d'Octubre, potser també Albano? És a dir, és una cosa que no és concreta?
Quan vam publicar el primer reportatge, vam posar un correu electrònic que la gent podia contactar directament amb en Roger.
Sí. I va haver-hi gent que es va posar en contacte. Aleshores, sí, s'han posat en contacte diverses persones i després de fer un filtratge, doncs algunes s'han adreçat directament a Síndic de Greuges i d'altres antifrau. Aleshores, clar, jo em centraré en les de la UT, a la Unió Temporal d'Empresa que gestiona Mercè Fontanilles i Fundació Resilis, perquè és el que jo, el que tinc clar i és el que, uh-huh, el que ja han sortit algunes coses més. Sí, però aquí no arribo tant. Jo això no ho sé.
Perfecte. Roger, no sé si vols afegir alguna cosa. Sé que havíem quedat que estaries un quart d'hora amb nosaltres i ja t'hem robat 25 minuts.
No, jo simplement vull donar les gràcies a la Marta i a l'Albano per l'acompanyament i per la valentia també seus d'arriscar-se a publicar i a estirar del fil i estar-hi a sobre. Vull dir, al final jo crec que ha sigut transcendental la seva intervenció i no és més que un reflex de que hi ha coses que s'han d'empènyer perquè els polítics de vegades els hi costa, no?, posar-s'hi i això, doncs, penso que és un tema molt, molt sensible, que fa masses anys que dura i que això és l'inici d'algú que sembla que és molt, molt gros i molt trist al mateix temps.
Roger, gràcies per aquestes paraules, però jo he de dir una cosa, els periodistes és la nostra feina fer això. En canvi, la vostra hauria de ser limitar-se a poder fer la feina ben feta i de tenir cura de la infància i l'adolescència. I en comptes d'això, heu de fer aquesta feina, vull dir que, per tant, i a mi em consta, perquè des que vam publicar aquesta història, ens ha arribat moltíssims missatges de que li féssim arribar a en Roger, diguéssim, l'agraïment de molta gent que quan mira l'administració pública, quan mira les subcontractes i tot està podrit i tot està corrupte, quan la gent veu que hi han punts on la gent diu, no, mira, per aquí no passo, és una sensació que col·lectivament ens fa sentir molt bé i ens ha arribat doncs, molta gent, molt feedback de dir, ei, traslladeu-li aquesta persona bueno, l'agraïment per plantar-se i dir que no. I jo crec
que en el xat d'ara mateix de la tertúlia proscrita a YouTube també està ple de missatges en aquest sentit, en doncs, agraïment al Roger.
Doncs li fem extensió.
Merci, arriben. Jo només per finalitzar voldria identificar un element més que penso que és molt important i és que és important que tota la part de protecció a denunciants, que hi hagi un... Bueno, que s'avanci en una llei catalana i una operativització de la llei de protecció a tots aquests temes. Vull dir, perquè al final, si no, no serveix de res, tu estàs venut. I crec que aquest és un altre tema molt important que en algun moment s'haurà d'abordar com es protegeix els denunciants i com es pot lluitar en aquest sentit contra un sistema que es pot pervertir per ell mateix, no? Bueno, que hi ha unes persones, però si no és des de dins és molt difícil i això també forma part de tot aquest tema que està sortint.
I tant, els alertadors, no? És una denúncia que sempre s'ha fet molt sovint i que a VilaWeb ho hem tractat diverses vegades, Clara, de que els alertadors al final esteu posant en risc la vostra vida, la vostra manera de funcionar fins a aquell moment, no? Canvia i esteu jugant-vos molt per alertar. Llavors, també és molt difícil atrevir-te a fer-ho, perquè hi ha molt en joc.
Molt bé, moltes gràcies i bona nit.
Bona nit.
Bona nit, Roger.
En realitat, si permeteu, un alertador com en Roger, què hi guanya fent tot això? És a dir, ens hem de preguntar què entreu de fer tot això? És a dir, només entreu problemes.
Molts problemes.
Molts problemes, però en els àudios que surten en els vídeos d'octubre es demostra la coherència i l'ètica del Roger en aquelles converses amb la seva coordinadora, no? Crec que ell, la seva ètica va per sobre de tot això.
Sí, no, està clar.
Però segurament, potser si ho hagués sabut, li haguéssim pogut preguntar, si hagués sabut tot el que li passava, no sé si s'hagués...
No, és a dir, però és a dir, simplement de protegir la identitat i de protegir la seguretat d'un alertador, en realitat l'alertador no hi guanya res de que protegeixin l'anonimat, de que li protegeixin la seguretat, perquè si no fes la denúncia no li caldria. Per tant, per damunt de la protecció ens trobam que encara hi ha molt pocs incentius per fer-ho, més enllà de que hi ha gent que té, diguéssim, uns principis ètics i professionals molt, molt estrictes. Però clar, jo tampoc crec que se li pugui demanar a tothom que sigui un heroi, no? I per tant...
Sí, no hem de dependre dels herois. Sí.
Exactament. No hem de dependre només de la fortalesa dels principis morals i dels principis ètics dels treballadors que s'han d'exposar a perdre la feina, a perdre la intimitat o a perdre la privacitat i fins i tot la seva seguretat personal. Per tant, efectivament tenim un problema aquí quan aquestes xarxes corruptes poden d'alguna manera encara avui en dia confiar que la immensa majoria de la gent que té coneixement d'aquestes irregularitats no té les condicions que té en Roger per fer el pas de denunciar-ho. Bueno, o sigui, el que tenim, el que ens arriba, és la punta de l'iceberg.
Sí.
Bueno, perquè, a més, o sigui, el que ha de prendre la decisió de ser recte moral i carregar amb tot el pes de la decisió de dir prou, sap perfectament que els altres tenen el suport de tota l'estructura política del país. Vull dir, això és molt bèstia, perquè tu te pots enfadar amb un cap, amb el teu encarregat, però quan tu saps que t'enfrontaràs a una gent que té garantit la impunitat davant del Parlament de Catalunya, ostres, cuidado. Vull dir, i és així, el Parlament de Catalunya, i ara en parlaré, és que estic molt cabrejat, perquè és que avui, abans, quan entràvem aquí, ens sortien unes notícies que són una presa de pèl brutal. I no sé si hem de parlar ara o parlem després.
Sí.
Però és que, no, és que abans d'entrar ha sortit una notícia que Esquerra Republicana, PSC i Comuns han anunciat...
Han pactat la creació d'una comissió d'investigació.
I jo vull recordar que fa 3 mesos, només 3 mesos, la Sindicatura de Comptes va anar al Parlament de Catalunya a dir, senyors, aquí estan les irregularitats, i Esquerra Republicana va acusar a la Sindicatura de Comptes de fer-li el joc a l'extrema dreta. Això per començar. Però és que després la Sindicatura de Comptes no només denuncia irregularitats, que estan provades, ho dic perquè aquests dies estem sentint també presumptes irregularitats. No, presumptes no. Estan provades, les irregularitats estan provades. Ho prova, entre d'altres, la Sindicatura de Comptes. Pues quan la Sindicatura de Comptes, a més d'anar al Parlament a provar aquestes irregularitats, va amb un altre paper que diu aquestes són les meves recomanacions perquè aquestes irregularitats no es continuïn produint. Això va ser fa 3 mesos. Aquestes recomanacions, Esquerra, el PSC i Comuns van votar en contra d'aplicar-les. Això... qualsevol persona que conegui el mecanisme de funcionament de la comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament de Catalunya, normalment tots els partits, tots, voten a favor de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes perquè al final la Sindicatura de Comptes és un ens, diguéssim, que emana del Parlament i per tant no tindria cap sentit que tu li paguis a un agent, a uns auditors de la Sindicatura de Comptes per descobrir mal funcionament de l'administració i que quan la mateixa Sindicatura de Comptes te diu, escolta'm, hauries de fer això.
De fet,
els 3 partits que avui han anunciat que faran una comissió d'investigació fa 3 mesos votaven en contra de les recomanacions de la Sindicatura per tapar les irregularitats de la DGAIA. Hòstia, jo no crec que no ho podem permetre.
De fet, una dada, ja has dit que la Sindicatura està comissionada pel Parlament de Catalunya, però és que els síndics, els membres de la Sindicatura de Comptes, els proposen els partits. És a dir, que són són representatius de les majories polítiques que hi ha al Parlament de Catalunya, fins i tot. No? Hi ha quotes de partit a la Sindicatura. Per tant, si la Sindicatura fa un informe amb unes irregularitats o denunciant unes irregularitats considerades demostrades, és que realment hi ha pocs dubtes. És a dir, perquè la Sindicatura de Comptes no és un òrgan hostil en el Parlament de Catalunya, per entendre.
Bueno, en teoria és un òrgan, es podria dir col·laborador, no? De dir, jo us ajudo a verificar el funcionament de l'administració.
Però vull dir que si ens preguntàssim si és un òrgan totalment independent del Parlament o totalment independent dels partits polítics, no ho és, perquè tots són membres proposats pels partits polítics.
No, anava a dir que aquí el tema és que el cas de la menor tutelada ha obligat a escenificar aquesta voluntat d'investigar, que és completament incoherent, no?, amb això que havíem vist fins ara. És a dir, crec que el cas dels ha esclatat a les mans, mediàticament ha esclatat aquesta setmana, i crec que no hi havia més remei en el sentit que alguna cosa aquests dies havia de sortir, perquè notícies de dilluns, som a dijous, alguna cosa calia dir que s'està fent alguna cosa, quan a més parlem d'un cas... que s'està dient que ara s'investiga quan és un cas que està a un pas del judici, no? És a dir, al final...
Situem una mica aquest cas, que potser és el que més se n'ha parlat aquests dies, sí, no?, en els mitjans. Clar, no sé si ens pots ajudar. Això és que dius, és un cas que passa en realitat entre el maig del 2020 i l'octubre del 2021. És a dir, que estem parlant de fa temps. Mm. És una menor tutelada per la DGAIA i en realitat passen com moltes coses diverses en el cas que són estranyes, no? És a dir, clar, per una no es detecta les violacions mentre aquesta nena està dins d'un pis tutelat, però després aquesta noia marxa a viure amb la seva parella de 25 anys.
Clar, és que aquí hi ha una sèrie de coses estranyes, és a dir, una de les coses perverses que pot tenir el cas és que es pugui instrumentalitzar políticament, que tothom ho intenti instrumentalitzar políticament, no? Que estem parlant del dolor d'una nena que li ha passat una cosa gravíssima i que aquí tothom pugui aprofitar per atacar el partit que sigui, tothom el que més li convingui, no? Però per contextualitzar-ho una mica, és veritat que és un cas molt extrem, és un cas on clarament, o sembla, o com a mínim caldrà aclarir que hi ha hagut negligències i quines negligències hi ha hagut, no? I per què ha passat, però tampoc no podem oblidar que no és un cas aïllat en el sentit que no és un cas únic. Venim de veure l'estiu, sí, aquest estiu, casos de tres nenes, un cas molt similar, precisament també de Barcelona, nenes tutelades també, una xarxa de Palma, que això va ser escandalós perquè afectava 16 menors, i era un cas també molt similar, que acabava amb una xarxa de prostitució. I casos, bé, al País Valencià, no, tenim el cas de l'exmarit de Mònica Oltra, que ha estat notícia moltes vegades. És a dir, ja és una cosa que treballadors socials, etc., venien denunciant, que aquestes criatures estan en una situació de vulnerabilitat molt extrema, una vulnerabilitat que les fa... que fa més possible, no?, que puguin passar aquestes coses, tot i que mai no hi ha un perfil de víctima, però perquè se m'entengui, no tens una xarxa familiar i tens a l'altre costat, sigui, normalment comencen aquestes coses, com en aquest cas amb un grooming online, que vol dir que un adult et contacta per internet i et comença com a persuadir, no? I aquest adult està dient una mica que d'alguna manera et fa la figura de pare o d'alguna manera ve a tapar com aquesta carència emocional que es podria tenir, no? És aquesta manipulació perversa. Per tant, si estem parlant... Sempre la qüestió de l'abús sexual infantil és un tema estructural, un de cada cinc nens és un tema clarament estructural i molt més comú que no pensem, no? Però això no implica que en aquest cas no hi hagi unes singularitats específiques que el fan molt estrany i que el fan, doncs, molt indignant i també força excepcional, és el que tu deies. Sí que és veritat que potser el tema del grooming online és difícil de detectar en un principi. També aquí podríem discutir quin control es fa dels mòbils a les criatures. També estem parlant d'un cas que la nena tenia 12 anys quan va començar, per tant, aquí hi hauria tot un debat de quin control es fa dels mòbils en aquests casos, no? Però és que igualment estem parlant de trobades després físiques amb l'agressor, trobades amb molts agressors, d'uns escapoliments de la nena que la sindicatura de el síndic de Greuges ja havia alertat que eren un problema en els centres de menors, no? És a dir, estem parlant d'una sèrie de coses que sí que pot haver errors de detecció en un primer moment, sí que pot ser que els professionals estiguin desbordats, sí que pot ser que hi hagi una manca de recursos tremenda, no? Però també estem parlant que han passat una sèrie de coses que ens fan fer-nos moltes preguntes de com és possible que això hagi passat, com és possible que una nena de 15 anys, quan ja en tenia 15, acabi vivint o se li permeti viure amb el seu nòvio de 25. És a dir, estem parlant de moltes coses que no s'entenen i caldrà donar explicacions en detall.
Entre altres coses, el que tampoc s'entén perquè no quadra, no, diguéssim, és que des de la conselleria s'afirma que aquest cas es destapa perquè uns educadors ho denuncien, acompanyen a la nena a denunciar-ho. En canvi, des de la fiscalia, crec recordar, o no me'n recordo ara exactament qui ho diu, però algú de l'òrgan de la judicatura afirma que no, que en realitat és perquè hi ha una de les persones que formaria d'aquesta part d'aquesta xarxa que al veure aquesta nena, que és molt petita, decideix denunciar-ho. Sí, per tant, tampoc quadra com es destapa aquesta xarxa i com es destapa aquest cas.
Sí,
no?
De fet, tot això que estem comentant, aquestes informacions, aquests detalls del cas, són coses que han transcendit a la premsa, que persones properes al cas han dit, però és veritat que hi ha també una opacitat més o menys comprensible, perquè estem parlant d'un cas que està judicialitzat, que afecta menors i que no podem encara saber tots els detalls. Però ja acabo amb això. Crec que també serà important veure com evoluciona la cosa, perquè tampoc no pot ser que amb l'argument de no revictimitzar la nena, o més aviat que s'utilitzi aquest argument, que és evident que no serà de revictimitzar, per intentar tapar detalls o intentar que no acabem d'entendre què ha fallat en els protocols o que no s'acabi de treure un trellat del cas. És a dir, també hem d'estar alerta que no s'utilitzi aquesta estratègia.
Clara, tu abans ho deies, però una de les coses que sorprèn és que això passa això el 2020, el 2021, que arriba a la premsa ara i que ara la consellera digui prendrem accions. És a dir, clar, què ha passat durant tot aquest temps? La conselleria no ho sabia?
Sí, sí, sí. I parlem pràcticament de tots els partits. Aquí està tothom demanant explicacions, obrint investigacions, però no estem parlant d'un cas que s'acaba de conèixer, estem parlant d'un cas que està en un punt de la investigació judicial avançat, quan està un pas de judici, no? I totes aquestes coses, totes aquestes incògnites, també entenc que no es podien donar molts detalls i entenc que s'havia de donar una explicació una mica meditada, però no donar masses explicacions des de dilluns fins a dijous, bueno, també és un...
I per el que tinc entès, aquesta compareixença anunciada per la consellera per donar explicacions serà al juny.
Sí, al juny. Les explicacions detallades,
és dir, sí. És a dir, en una empresa si ha fallat tot, si ha fallat tot el que hauria de fallar, l'amo immediatament reclama explicacions, que rodin caps i màxima transparència, perquè és l'amo. Doncs l'amo de tot aquest servei és la ciutadania de Catalunya. Que la consellera ens digui que d'aquí un mes ens donarà explicacions, jo avui ho he sentit, i se m'han caigut, perdó, els collons a terra. I vull dir una cosa. Em preocupa moltíssim... O sigui, fa mesos, fa un any que la Sindicatura de Comptes ha denunciat situacions corruptes dintre de la DGAIA. Fa gairebé un any que Roger ha advertit a la DGAIA i que mitjans de comunicació han parlat sobre irregularitats greus i tothom ha callat. I resulta que ara, quan apareix aquest cas tan esfereïdor, tothom ha sortit a parlar. I em fa l'efecte que el primer que estan fent és focalitzant de si la nena no sé quantos, de si el mòbil, de si no sé què, que són coses interessants des d'un punt de vista tècnic. Però, escolta'm, que a sobre haguem de veure a tots aquests donant-se cops al pit, en aquest cas, i que es personaran i que donaran explicacions i que arribaran fins al final, quan fins ara han fet exactament el contrari, perquè vull dir una cosa, el cas d'aquesta nena, que és terrible, no està separat del que ens estava explicant en Roger ara. Forma part de la mateixa estructura.
Sí, sí.
Llavors, és veritat, et poden contar... Això li pot passar a una nena tutelada i a una nena no tutelada. És a dir, els perills de les xarxes... És a dir, això són perills inherents a la societat en la que vivim. Els joves tutelats encara, diguéssim, són més vulnerables perquè estan en una situació de vulnerabilitat. També és veritat. Ara bé, tot el sistema de la DGAIA justament té encomanat treballar per fer front a aquests perills inherents. I aquí ve una part que és fonamental i que no s'està dient. Aquesta gent, aquestes fundacions a les que contracta la DGAIA per cuidar els nens, estan fent la seva feina? Algú està controlant que facin bé la seva feina? Doncs en el cas de Roger hem vist que no, que fins i tot els treballadors diuen ell que no s'està fent la seva feina. I vull dir una cosa, fa anys que els treballadors de la DGAIA, és a dir, els treballadors que treballen per les empreses que contracten la DGAIA, i quan dic empresa, escolta'm, Resilis, Plataforma per Catalunya, Jordi Pasqual, és a dir, tots els noms estan publicats. Tota aquesta gent precaritza els treballadors que haurien de fer aquesta feina. I els treballadors fa anys que ens estan dient nosaltres en aquestes condicions no podem protegir aquests nens de manera adequada. Per tant, la relació entre aquest cas i l'estructura és molt directa, perquè, a més, els treballadors ens diuen no tenim els recursos per fer front amb garanties a la protecció d'aquesta infància i aquesta adolescència. El que passa és que veiem que les empreses que reben els contractes són capaces de, mentre li paguen, amb perdó, una merda als educadors que cuiden aquests nens, li passen la factura a la DGAIA per places de pisos que no estan ocupades. O sigui, és que és molt fort. És a dir, li estem donant una quantitat de milions a aquestes fundacions que no reten comptes davant ningú, que són un filtre que es queda una part dels diners molt gran i que reparteix quatre engrunes perquè es faci la feina. És un escàndol. És un escàndol, i a més vull dir una altra cosa. Abans en Roger ens explicava de si els, de si els menors ho saben o no, que no s'hi correspon. Qui té l'obligació d'administrar bé els recursos són els contractats per fer-ho. I no podem culpar, i crec que aquest és un error que es comet molt sovint al Parlament, de que li estem regalant als menors els diners. No, no. Li estem donant els diners a unes fundacions que haurien de gestionar-los bé i se'ls fiquen a la butxaca. Perquè cobrar una plaça fantasma a la DGAIA i que aquella plaça no estigui ocupada, això en el meu poble és robar. I llavors, aquests diners, o els diners que cobren els directius d'aquestes fundacions, que els paguem tots, però és impossible saber quan cobren, i ja et puc dir que aquests directius no cobren la misèria que cobren els educadors socials, ostres, que ara vinguin a rasgar-se les vestidures i a obrir una comissió d'investigació, és que hem d'anar a la comissió d'investigació, a la porta del Parlament, a fotre'ls un merder quan sigui la comissió, perquè a sobre ens voldran prendre el pèl.
Com deia l'Albano, avui el Col·legi d'Educadors i Educadores i Educadors Socials de Catalunya ha alertat que el cas de la menor, que ara parlava la Clara, violada, no és una excepció. El col·lectiu assegura que fa massa temps que des de diversos espais professionals s'alerta de deficiències estructurals en el sistema i de manca de recursos i reconeixement.
Si algú vol anar a Google, vull dir, poden anar a octubre, però si vol, algú vol anar a Google i vol posar DGAIA CNT, la CNT en aquest sector es veu que té molta implantació, no sé per què, però fa anys que avisen i expliquen tot el que està passant, no? I
de fet, jo ara diré una cosa, que és que tinc una molt bona amiga que durant molts anys ha sigut educadora social, que ha treballat amb nens tutelats i que, de fet, fa uns anys va decidir que malgrat allò l'omplia molt, no podia continuar treballant perquè no arribava a final de mes, no podia pagar-se un pis, no podia pagar-se tot el que havia passat, i va decidir passar a un altre camp dins de l'educació.
I això és terrible, perquè moltes d'aquests treballadors són igual que passa en la sanitat, no?
Gent
que té una vocació, que vol fer aquesta feina, que vol tenir cura dels menors, que vol ajudar. Sort que hi ha gent que està fent això, i els estem deixant en mans d'una gent sense escrúpols, d'unes fundacions opaques. És que...
Sí, i la impotència que deu ser veure no ja la pròpia precarietat, sinó com la manca de mitjans no et permet atendre aquelles criatures com tu voldries, no? Exposades com estan a certes coses i tenint en compte que a vegades fins i tot les coses poden derivar en casos tan greus, no? És la sensació per part dels treballadors també ha de ser d'una frustració tremenda.
Dèiem, avui la consellera de Drets Socials sí que s'ha pronunciat, Mònica Martínez Bravo, ha assegurat que la DGAIA mereix una transformació. Ho explicava així avui aquest matí.
És evident que la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència necessita una transformació profunda i això porta sent evident molts anys. Vull recordar que el nostre departament, la nostra conselleria, ha estat la primera en impulsar canvis en el lideratge d'aquesta direcció general per poder obrir aquesta nova etapa i encetar aquesta transformació profunda que necessita aquesta direcció general. Ho farem reforçant els sistemes de protecció a la infància i de prevenció perquè casos com aquests no tornin a passar mai més.
Doncs això. Paraules buides, diu el Josep.
Sí, això és que són tan pocos originals, diguéssim, que no sé per què no li pregunten al ChatGPT que els escrigui un discurs nou, perquè quan hi ha un escàndol o una situació tan greu com aquesta, els polítics de tota la vida, els polítics professionals, sempre fan el mateix discurs. Farem tot el que calgui perquè no torni a passar. I anirem fins al final i transformarem i revisarem. I no sé. És a dir, tantes coses que els he sentit milions de vegades, és a dir, no ha dit ni una paraula original, no he dit ni una paraula nova que pugui permetre la qüestió bàsica, que és que la gent se la cregui. Que la gent hi confiï en el que està dient.
Perquè això no s'ho creu ningú.
Això que no s'ho creu ningú, perquè aquestes paraules però... les han sentit milions de vegades amb qualsevol cosa que passa. És un discurs quasi de robot, diguéssim, no? Això
ajudaria a augmentar la credibilitat. Crec que va ser fa un parell de mesos que es va saber que feien plegar part de la cúpula de la DGAIA, no? I Sílvia Paneque va dir als mitjans, no va donar unes explicacions gaire concretes, és a dir, va dir que era un tema de gerència, no? Mm-hmm. Unes explicacions ambigües que la premsa no acaba d'entendre exactament què va passar.
I que ja s'havia destapat tot això, vull dir que tothom ja tenia amb el punt de mira les irregularitats.
Clar, estava tot el tema de les irregularitats allà, ara ja a sobre, mediàticament, s'està parlant moltíssim d'això, no? Quan passen coses rellevants no es donen explicacions directes i clares. Clar, i si surts a fer l'explicació, diguem, contundent o anunciar grans canvis, però tampoc no concretes què, és a dir, tot plegat acaba sempre...
Mai no concretes els canvis.
Sí,
l'essència d'aquestes declaracions és no concretar res.
Pues mira, aquí sí que te diré que hi ha una originalitat. No sé si... Tu m'havies dit que teníem una altra...
Tenim un altre vídeo.
Ho dic perquè veiem el vídeo, tu dius que mai concreten el canvi. Espera't un moment, Josep.
Vull també posar en valor la feina de centenars de servidors i servidores públics que treballen incansablement des de les administracions públiques i també des de les entitats del tercer sector per protegir els nostres nens i nenes. Defensarem les institucions, defensarem la seva feina i serem també contundents davant dels intents de desprestigi de la feina que fan els professionals de serveis socials per protegir els nostres infants.
Això també és de manual, és, ho van veure en la sanitat.
Ens ataquen.
Es descobreix que hi ha una cúpula als hospitals que s'estan robant els diners i surt el conseller de torn i diu no permetrem que s'ataqui la feina de les infermeres, no? I dius, clar...
No, ningú està en contra de les infermeres.
No, clar, però fixa't, no? S'erigeixen... I què ens estan dient? Que no permetran el desprestigi. Quin desprestigi? Diu, del tercer sector. O sigui, el que ens està dient és que ella vol mantenir el model que hi ha actualment. Perquè és veritat que en el tercer sector hi ha molta gent que es deixa la pell. Però no estem parlant d'això. Estem parlant de que en el tercer sector hi ha una trama corrupta, i això s'ha de dir d'aquesta manera, perquè a més està provat que s'agafen diners públics, es privatitzen, però no es privatitzen per donar un servei, sinó que es privatitzen per enriquir uns pocs. Són plataforma educativa. És una autèntica màquina de xuclar recursos públics de lo que sigui. Han rebut milions d'euros dels fons Next Generation, reben pisos, reben diners de l'Institut Català de Finances per comprar uns pisos que després gestionen ells i que li lloguen a la DGAIA. És un puto escàndol, em perdó. Intento sempre mantenir-me dintre de la correcció lingüística, però és que és un escàndol. I surt aquesta dona i diu no permetrem que es desprestigi. Escolti'm, els que desprestigien és Plataforma Educativa, és Resilis, és Gentis, és la Fundació Mercè Fontanilles, és tota una gent que s'han posat un trajo de la solidaritat i acompanyem i no sé què i no sé quantos, i són màquines de xuclar diner públic per viure com reis. I això és el que ja estem veient que la consellera voldrà protegir. Aquí, si de veritat, i dic perquè ara s'obre una batalla enorme i caldrà lluitar contra aquesta trampa, de dir, no, oi, mira que macos que són. Aquesta gent, insisteixo, i a més, és veritat que aquí, a Catalunya, no tenim certes estructures d'estat, com tenen a Espanya, amb portes giratòries, on es col·loquen els excàrrecs dels partits polítics. Doncs a Catalunya el que tenim és un tercer sector farcit d'expolítics i unes administracions públiques farcits de jefes del tercer sector, i cal posar-hi nom, i cal parlar de la DGAIA, cal parlar de com la DGAIA pacta amb FEDAIA, la Federació d'Entitats, com pacten els preus amb la DGAIA pels mòduls que després la Plataforma Educativa no cobreix, però li passa la factura a la DGAIA. Hòstia, però això què és? Insisteixo, diuen que faran una comissió d'investigació. Els hi hem de rebentar la comissió d'investigació. Els hi hem de rebentar perquè serà una desfilada de poca vergonya. Perdó. Ja
no, no, anava a dir, abans d'acabar, que tothom qui vulgui saber-ne més, perquè avui tenim una hora per parlar-ne i hem pogut parlar-ne fins a cert punt, però que tothom que vulgui saber-ne més. Precisament, Clara Ardèvol va entrevistar el Bano d'Ante Fachín a VilaWeb i ho explicava, una, i ho explicava sí, tot plegat.
Per li tant, vaig posar aquest... el cap com un timbal a la pobra Clara.
Però la Clara ho va resumir, ho va quedar perfectament i per tant, cap problema. I a part, octubre teniu diversos vídeos amb tota la informació molt detallada, que tothom qui en vulgui saber més, doncs això, si esteu a YouTube, només cal buscar octubre sí. I allà trobareu
tots els vídeos. I per sort tenim amics, que a més de ser bons amics, són bons advocats que ens ajuden. Ahí lo dejo.
No mirem a ningú.
No mirem.
Com deia, queden 5 minuts, però si us sembla, afronto això que volies que afrontés a l'inici de la tertúlia. Abans d'acabar la tertúlia, em permetreu que em dirigeixi uns minuts als espectadors. Avui és un dia important per VilaWeb. Celebrem 30 anys i la veritat és que al llarg d'avui ha sigut molt emocionant llegir els missatges de subscriptors, lectors, espectadors, que crec que hi ha pocs diaris que comptin amb uns lectors tan fidels, amb uns lectors que confien i assenten el seu projecte i assenten el nostre projecte com a seu. Aquesta és una de les grans joies que té VilaWeb. Avui també és un dia important per mi, ja que ha anunciat que seré la nova editora de VilaWeb en substitució a Assumpció Maresma, qui ho ha estat els últims 30 anys. I no vull parlar molt de mi, però trobava que era estrany no dir res, sobretot perquè l'Alba no sabia que m'ho trauria. Només volia dir que si accepto aquest repte és perquè sé que VilaWeb compta amb un equip magnífic que farà que tot aquest traspàs sigui fàcil. Continuarem treballant com fins ara. A més, l'Assumpció no marxa lluny, i ens continuarà guiant en tot allò que li demanem, estic convençuda. Avui llegia els comentaris de la notícia en què s'anunciava que seria la nova editora i m'he quedat amunt del Víctor Turguet, que diu: recorda, Txell, que tens un equip de milers de subscriptors pels que VilaWeb és el nostre diari. Saber que els subscriptors i lectors creieu en aquest projecte i que us el sentiu vostre és el que fa impossible dir que no acceptar aquest repte. Així que gràcies. Hem dit tot això. Jo ho he dit tot.
Per tu el pollastre.
Per mi el pollastre, correcte, a partir de l'1 de juny,
ja
de moment.
I ara què fem amb la tertúlia i aquestes coses? Ja en parlarem.
Tenim temps a fer de tot. Aquí a VilaWeb, la Clara sap que fem de tot, malgrat que siguis editora.
És veritat. Sí.
Aquí tots treballem.
Això
ho fem. Per molts anys a tots, també a tots vosaltres, perquè tots vosaltres també formeu part de VilaWeb. I gràcies per sumar-vos-hi i espero que per molts anys podem continuar fent VilaWeb tots junts.
Home, sí, si sí, 30 anys més i que jo els vegi.
No posem límits a la providència, no? Va dir un papa una vegada, com celebraven 90 anys o alguna cosa així, vull dir que per molts anys més. Gràcies a tots.
Infopista, per si.
Al principi sí, al principi es dèiem infopista. Heu vist el vídeo avui dels inicis?
És increïble aquest vídeo.
Jo ho sabia, increïble.
Avui a VilaWeb hem publicat un vídeo dels inicis de VilaWeb amb imatges d'aquells inicis de l'any 1995 amb el portal amb Helena, no? Que crec que avui és una de les coses que més s'ha parlat a la redacció de VilaWeb.
No, és que VilaWeb va néixer com un buscador d'internet, pràcticament.
Sí, de seguida va voler convertir-se en un diari, però sí, hi havia nosaltres, sí,
jo record que
no existia
al principi,
Google.
Internet, quan es va inventar internet, aquí algunes potser sou molt joves, però...
Jo tinc l'edat de VilaWeb, així com a comentari.
És que una de les curiositats de VilaWeb és que crec que sou 5 persones sí. Que treballen ara mateix a VilaWeb, que van néixer l'any 95, l'any de VilaWeb. Sí,
sí. Doncs jo ja anava a la universitat quan va néixer VilaWeb i record això, que internet, al final, només era un buscador. Tot eren buscadors. L'únic que existia d'internet quan es va crear eren buscadors. I clar, el buscador en català, el buscador català era VilaWeb.
Mm. Sí, nosaltres.cat, perquè no existia Google. Va néixer VilaWeb,
clar,
no existia.
Molts anys després va néixer Google.
De fet, quan va néixer VilaWeb no existia, i això és una cosa que fa poc vaig tornar a la meva escola a explicar coses de periodisme i els vaig dir no existia internet amb color, era internet en blanc i negre, no? De fet, és una cosa que sempre explica el Vicent aquella nit que van descobrir que podien posar color a internet. Bé, ja m'estic enrotllant massa. només ens falta dir una cosa, que no la deixarem de dir, malgrat tot, malgrat que estiguem de celebració. Mazón, dimissió. Bon vespre.